Benvinguts al Retòrica, el teu programa de difusió cultural a Ona Codinenca. Per fi obrim temporada. Després d'alguns petits altercats i aldarulls que hem tingut, hem pogut tancar, diguéssim, el roster de la temporada. Deixem endarrere l'antic programa del qual jo era presentador i algun dels membres d'aquest nou programa també hi eren, anomenat Celler. Canviarem molt la dinàmica de programa. Recordeu que el Celler era un programa d'actualitat política que fèiem de forma setmanal. I ara ja farem un programa que serà de caire mensual i amb un altre tipus d'enfocament i temàtica. Parlarem de molts altres temes en caire no polític, sinó més aviat sociocultural. Bé, per obrir la temporada ho hauríem de fer presentant els nous tertulians habituals. Comencem amb Mònica Miragai, titulada en Publicitat, Màrqueting, Relacions Públiques i Comunicació. Benvinguda.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. També dir que tenim dos tertulians que avui per qüestions de salut i feina no han pogut assistir, però sí que els tindrem aquí el més aviat possible. En els pròxims programes, evidentment. Jordi Romano, estudiant de Ciències Polítiques a l'Autònoma, ja el coneixeu de la temporada passada en el Celler, un gran tertulià des del meu punt de vista. I també Lia Camín, una nova incorporació vinguda des de Caldes de Montbui, estudiant de Filosofia a la UB. La tindrem en el pròxim programa. A continuació passo a presentar-vos a la Peixera Woman, a la dona que tenim aquí darrere la peixera controlant el so. És titulada en Laboratori d'Imatge i Realització d'Audiovisuals i Espectacles, la Caral Blanco.
Bones!
També tenim aquí el Roger Delgado, estudiant d'Història per compte propi i gran expert en maçoneria des del meu punt de vista, des del meu humil punt de vista. Ell ens diria que és més aviat un gran aficionat de la maçoneria.
Sí, oi? Molt bona
Benvingut
tarda.
Al programa.
Merci.
I per finalitzar, jo mateix, presentador i humil aficionat a la filosofia i a la cultura en general, Víctor Tarruella. Bé, arribats a aquest punt, ara sí, toca explicar una miqueta de què anirà aquest programa que hem anomenat Retòrica. Serà un programa de debat que tractarà sobre diferents temàtiques de caire cultural, com ara història, en el qual tenim preparat un programa sobre la Segona Guerra Mundial.
Un programa que pot ser molt interessant.
Pot ser molt interessant, hi ha molt de què parlar. La Caral Blanco està profunditzant en una línia d'investigació que tindria més a veure amb el personatge Goebbels i tots aquests principis publicitaris i propagandístics del nazisme que van tindre molt ressò i que realment van ser, des del punt de vista...
Sí, sí.
Primordials.
Vamos.
A la Segona Guerra Mundial.
Va ser que va fer aflorar el nazisme.
Exacte.
I...
Des del punt de vista de labor i feina dintre d'aquest camp, un expert, evidentment, siguessin els seus fins o no correctes, la publicitat d'avui en dia es sustenten aquests principis, oi que sí, Mònica?
Sí, sobretot la propaganda que molts dels principis es segueixen utilitzant avui en dia.
Eren els 11 principis de Goebbels, oi? Crec recordar.
Sí.
Bé, també tenim preparat un programa de filosofia en el qual parlarem sobre ètica i moral. Vam tindre alguns altercats per triar la temàtica, ja que la filosofia és molt extensa, hi ha pocs programes, hem de limitar molt de què volem parlar, no podem fer temes més extensos. Al final vam decidir ètica i moral, podria haver sigut física i metafísica.
Que tot i així ja és extens el tema.
Molt extens, ja veurem del tot com l'enfoquem. Podria haver sigut ontologia, al final vam decidir ètica i moral, que és un tema primordial dins del
cantó. I que probablement d'una cosa anirem a l'altra i anirem tornant, sí. I estarem aquí.
Saltarem, marxarem, tornarem. I...
2 hores de programa.
Sí. Seria maco, eh? Perquè són debats que donen per molt, la veritat.
Hòstia.
També parlarem d'art i aquest programa us pot explicar i us pot fer un avenç una miqueta millor que jo, la Caral Blanco, que possiblement inclús el presenti, ja que és una experta
bueno,
del
bueno,
tema.
Això ja es veurà, eh? No, tampoc puc dir massa perquè ho hem de parlar entre tots per veure quin tema agafem, ja que es podrien parlar tant de pel·lícules com de directors, com de moviments que han existit al món del cinema, per tant, hem de profunditzar entre tots, a veure què ens agrada més.
Sabem que probablement l'encararem al cinema i potser tocarem alguna altra coseta d'art.
D'art, òbviament, però... depèn de quin director sí, fem. Podríem agafar Wes Anderson i tocar pintures, per tant,
hi ha moltíssimes... s'ha de mirar. Sí, sí, hi ha moltíssimes coses de què parlar, s'ha de mirar quins tertulians podrem agafar de fora i en què estan especialitzats, així que... que
us unirem. S'intentarà portar gent
sí, de fet, bueno, quan s'acosti, en el tema. Quan s'acosti el programa ja us informarem degudament, com avui anunciarem, que ja us hem anunciat al final del programa, que el pròxim serà de història. Bé, tenim també el tema de la psicologia, que el tenim allà, que encara no sabem ben bé on l'enfocarem, així com els altres sí que ho hem pogut veure una miqueta. Aquest el tenim molt obert encara, perquè havíem proposat i havíem debatut entre nosaltres sobre si parlar del psicoanàlisi, que és una disciplina actualment amb unes línies teòriques espectaculars i bueno, des de diguéssim Freud a Zizek, a Lacan, hi ha milers de teories basades en el psicoanàlisi avui en dia que són molt 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 interessants i que poden passar desapercebudes. Després tenim tot el tema educatiu, de com des de la psicologia evidentment es pot parlar des de la psicologia de com eduquem els nostres nanos, quins rols s'estan implantant a la societat, quines conductes, quins estereotips. Tot això és un tema molt extens també que havíem plantejat que podria ser i finalment ja us direm si és o no. I després també havíem comentat, diria, alguna coseta de teràpies, no? De conduccionals o... Sí. O quin tipus a nivell medicinal, més aviat, i a nivell de tractament...
O bé també una mica comentar tot el tema de ara a partir del 2010 aproximadament o així. Totes aquestes noves malalties, no?, que han anat sorgint
sí, també
en el tema de psicologia.
És veritat, que si es consideraven malalties, no?, com les enfoquem, com les estudiem i com les afrontem, evidentment, des de...
No, i si
com
eren reals o no, també si vam comentar... Real.
Com la societat les porta...
I com l'ha d'afrontar una persona que, clar, és que és una malaltia no real. Com l'afrontes des de nivell tu, que ets el pacient o que ets l'afectat, i com l'afronta el teu terapeuta. És un tema també...
Clar, és un tema que dona molt joc, no? En qüestió també pots posar en com definir si és real o no és real, si per un mateix pacient és real o no és.
La ontologia de la pròpia malaltia, clar.
O un altre tema que es podia parlar és perquè avui en dia hi ha moltes malalties que es parlen, tipus psicològiques, la depressió o problemes alimentaris, que tot això abans o no tenia tanta repercussió o no passava en la mateixa mesura.
Sí, també és un tema que tindria un pèl de relació, però que també es podria enfocar molt cap a aquest costat i que bueno, hi ha infinitats de temes, clar. Ho debatrem i ho parlarem per finalment decidir quin és el que ens satisfà més. Després tenim alguns temes oberts que havíem plantejat, sociologia com a un d'ells, un programa sobre sociologia podria estar molt bé. Després també havíem plantejat un programa sobre consciència, no? Aquestes noves formes d'entendre des de la física quàntica a vegades com es comporta l'ADN humà, com afecten els estats emocionals a la nostra consciència, com afecta els camps magnètics humans en el camp magnètic de la Terra. Hi ha una relació entre tot això que s'està descobrint últimament i és algo molt novedor, però que podríem parlar-ho també i així fer-ho 5 cèntims i donar-vos una miqueta de coneixement i més que res perquè vosaltres també pugueu introduir-vos al tema si us agrada i buscar més informació. Després també teníem un programa pensat que aquest seria per mi de molt, molt maco de fer.
De rigor.
Sí, podria ser de rigor. Bueno, no ho diré tant així perquè seria de rigor per mi, però com que això és molt plural, deixarem decidir tothom, que seria un programa parlant sobre temes conspiracionals, com les conspiracions al llarg dels segles
han afectat les societats, han impulsat fins i tot molts moviments revolucionaris. O...
Aquí està, quanto hay de verdadero y quanto de conspiracional.
Ahí estamos.
És molt, És molt curiós i a mi m'agradaria molt, inclús havíem parlat de fer-ho ja en un mateix programa per no fer un programa de masoneria, un d'extraterrestres, on anar. Una miqueta, un potage aquí, un collage de...
Tocar-ho una mica tot, relacionar-ho.
Sí, relacionar-ho jo, des d'Egipte, els Anunnakis, totes aquestes coses, seria un programa que seria molt maco.
Estaria bé, seria molt interessant.
Bé, i ara ja sí, dir-vos que ens podreu escoltar, ja sabeu, un cop al mes, el segon divendres de cada mes, de 8 a 9 del vespre, a Ona Codinenca. Bé, ja ara ja sí, per fi podem obrir el primer debat de la temporada del Retòrica, que tractarà sobre concepcions de poder, i ho farem partint d'un article de l'últim número de la revista La Trivial, que tracta sobre el filòsof eslové Slavoj Žižek, de la qual algun dels membres en formem part i la resta en manté una bona relació. Recordem que Slavoj Žižek és un filòsof eslové molt conegut en el panorama d'actualitat social i política, també ha estat en política en el seu país, i bé, parlarem a través d'aquest article anomenat Com Žižek entiende el poder, i us passo a llegir un petit fragment del mateix per poder obrir una miqueta el debat. El poder es percibido por Foucault como una red imbricada entre formas de opresión y expresiones transgresivas que actúan como contrapeso, concepto de resistencia foucaultiana. En cambio, Slavoj Žižek, muy heredero de la obra de Jacques Lacan y de su propuesta del psicoanálisis, defiende que el poder se constituye a través de una fractura inherente que divide su edificio ontológico desde la raíz. Para este, cada institución o forma de gubernamentabilidad ofrece también una superabundancia, un flujo de ilegalidad inseparable de la legalidad que actúa a modo de excedente obsceno. El poder genera siempre un plus que debe ser contenido policialmente. Bé, i aquí, en aquest article, es feia una comparació entre una concepció del poder i de com enfrontar-lo d'un filòsof del segle passat, com és Michel Foucault, filòsof francès de gran envergadura en el segle passat, comparada amb la visió més actual del filòsof eslové, que a més va per línies força diferents, no tant en anàlisis de quina cosa sigui el poder, sinó en com enfrontar-lo. Diguéssim que el filòsof francès té una concepció, com en aquest petit fragment podíem llegir, de que per enfrontar el poder hi ha d'haver poder i resistència al mateix temps en una cadena contínua, que sigui com un contrapès d'aquest poder per tombar-lo, i en canvi Žižek diu, des de la proposta del psicoanàlisi, que és un pèl més imbricat, diu no, si agafem el poder i actuem en contra d'ell com a oposició foucaultiana, cada vegada que el poder sorgeix nosaltres hi posem una resistència, el que fem és justificar aquest poder. És a dir, si estem a la plaça Catalunya i els Mossos ens venen a pagar i nosaltres els paguem a ells, el que estem fent és justificar que els Mossos ens peguin. Aquest seria un exemple molt banal del tema, però clar, és que què és ben bé el poder? Jo entenc que el poder no com a quelcom que puguem palpar i que puguem dir que està aquí mateix, sinó com a que el poder és, en tant en quant, s'exerceix i, diguéssim, influencia algú. Si no, no és poder.
Que existeix una relació, òbviament, entre el poder i altres conceptes.
Roger?
Sí, bueno, jo estic bastant en acord en aquesta definició, no, que has fet de poder, però alhora jo potser el visualitzo més com un mecanisme, no? Un mecanisme d'una societat per tal de poder mantenir un equilibri, diguem-ne, i un benestar, o bueno, o relatiu benestar, i el qual li permet en el sistema polític d'aquell país o d'aquell estat o del que sigui...
Sempre parlant una miqueta de democràcies occidentals per no fer-ho tan complicat, no? Més Europa, Estats Units. Més Europa, si cap, a més.
És allò que el permet consolidar-se, no? Diguem-ne, fer una estabilitat i consolidar-se en el dirigir aquell país i poder implantar les seves lleis o el seu, el que sigui que per ell sigui el necessari.
Mònica?
Doncs més o menys com ja heu comentat, a mi quan em diuen la paraula poder, el primer que em ve al cap és l'Estat. L'Estat i la seva forma doncs, de dirigir. O sigui, a nosaltres ens arriben unes ordres i unes formes de convivència que d'una manera o d'una altra ens obliguen a complir. Per què? Doncs per poder conviure i viure en una societat de manera ordenada.
Clar, evidentment, no? I és una miqueta això, no sé si el poder es construeix en tant en quant necessitem un relat de controlar i benestar en la societat, o si s'aprofita de la necessitat d'un benestar en la societat i de diguéssim, un estat de normalitat i ordre per exercir aquest poder, no? És a dir, en tant en quant tu tens poder per fer que una societat visqui en ordre, és a dir, per imposar aquest ordre, potser també tens les capacitats per utilitzar el poder d'altres maneres, és a dir, se t'obren com les portes. I també dir, no?, que clar, en les societats antigues el poder era una cosa diferent, diguéssim. Les societats antigues, ja fossin des de Roma o... Que tot i així també hi havia, diguéssim, política, eh? I suposo que dintre d'estats que inclús fossin dictadures també hi ha relacions de poder diferents, no? Però si mirem des del passat ens adonem que el poder era algú directe, desenmascarat, és a dir, qui tenia el poder era qui tenia els diners o qui tenia la potestat, és a dir, tant un títol monàrquic com els diners, que normalment eren coses que anaven donats per la... Vull dir, que anaven
agafats de la mà.
Sí, anaven agafades de la mà. Era qui podia exercir el poder, i el poder no era res més que dir-te, si no fas el que vols, et mataré. O et trauré la casa, o perquè tot és meu. És a dir, no hi ha res més que això. A mesura que les societats han anat evolucionant, sí que el poder no ho ha tingut tan fàcil, no? Perquè, clar, el poder pot ser tombat en una fórmula de... És a dir, en una correlació de forces on simplement el que has de medir és la quantitat de força física que tens per oposar-te al teu contrari, et dones compte que no és tan difícil, dintre del que cap, que si hi ha una situació en què hi ha 10 opressors i 100 oprimits, els oprimits t'acabaran tombant els opressors, per molts que els opressors evidentment contractin gent, que amb els seus diners que vagi sobre les seves prioritats, però al final és algo que pot acabar tombant-se. Què han fet les societats modernes o des de, bé, diguéssim, des de finals de l'edat mitjana? Han començat a entendre el poder com una altra cosa, que seria una el que Gramsci, per exemple, anomena una hegemonia, no? Tot allò necessari perquè la gent no se't rebel·li i no hagis d'utilitzar la força bruta. És a dir, sempre mantindràs, no?, un exèrcit en les societats, en els països, diguéssim, actuals d'Europa i Amèrica del Nord, evidentment. Sempre mantindràs un exèrcit, però no l'utilitzaràs sempre i quan puguis evitar-ho. Hi hauran burocràcies, mecanismes democràtics, poder judicial, etc, etc, que podrà contindre totes aquestes demandes del poble per no haver d'utilitzar la força bruta, si no és que és necessari, que també, evidentment, pot ser-ho. I això per mi seria una miqueta la concepció de poder a nivell social des de l'Estat cap al poble que podem trobar avui en dia.
Sí, bueno, jo trobo que has fet una bona comparació entre què era, no?, el poder en les antigues civilitzacions, o algo que es veia, vull dir que podies
palpar. Era cop de garrot o linxament.
I ja estava, vull dir, sí, acabava ràpid la situació. O bé un poder més actual, un poder més emmascarat, diria jo, més, no?, darrere
de... Molt més sutil, l'engranatge.
Aquí estem, darrere de molts, de molta burocràcia, de molts tràmits, de moltes... mecanismes que els permeten anar-te portant per on a ells els interessa, de manera que ells puguin fer que no et rebel·lis. Per tant, vull dir, que et puguin anar mantenint content, no? Però tot i així que van aconseguir el que volien, no, igualment.
Mai és possible tindre el 100% de la població contenta, però no el suficientment disgustada com perquè te l'aliïn suficientment parda, no?, diguéssim, en un llenguatge una miqueta col·loquial.
No, i que actualment hi ha un ordre i una diplomàcia que antigament no hi era. també som molta més població i no seria lògic ni ètic anar matant a la gent pel carrer per aconseguir la casa del veí, parlant a petita escala.
Clar, però jo crec que això es fa, és a dir, no crec que...
No de la mateixa és... manera.
Clar, evidentment, òbviament... vull dir, no vull dir que això es faci, no es va matant a gent pel carrer, evidentment, però sí que mor gent a tot el món segons uns interessos, és a dir, sí que han canviat els mecanismes, i evidentment de faceta són més macos, però jo crec que la tirania segueix sent la mateixa, sí. I que la maldat, entre cometes, si ho vols considerar maldat o no, o els interessos de certes persones són igual de vils, entre cometes, els dels
senyors feudals,
sí, del mateixa... segle XV o XIV, que els d'avui en dia. Passa que tenen altres mitjans i realment...
Ah, i aquelles abans, realment, que se'n
mascara. Clar, i que realment, vull dir, aviam, sí que estava dintre del seu castell, el senyor feudal, no? I que era difícil entrar... però està més difícil, vull dir, ara mateix jo veig més difícil arribar al president del govern, que tampoc acaba sent ningú,
i tant.
Si estic enfadat amb ell per fotre-li una bufetada, si em vingués de gust, o tindre unes paraules, per dir-ho així banalment, o que seria més difícil arribar a parlar amb Carlos Slim, un magnate de Mèxic, per exemple, que Felipe González li anava a treballar per ell, que, per exemple, aquest senyor feudal que dèiem abans, no? És a dir, sí que estava complicat arribar al senyor feudal, però si juntaves 10 o 15 mules i feies un ariet, i saps què et vull dir?
Sí,
vull dir,
tenies
més a mà, vulguis que no ho tenies més a mà. I ara jo crec que és més que no és que haguem progressat, sinó que han canviat les coses. Però sí que no maten pel carrer aquí, avui en dia, perquè sí que hi ha llocs del món que sí, però paguem amb altres coses les conseqüències. No crec que siguem més lliures ara que abans, i ho dic de debò.
Bueno, podríem relacionar-ho també amb la corrupció política.
Sí, evidentment, bueno, això és aquest què, no? Que dèiem, que el poder sempre genera una superabundància, que defenia Zizek, i jo crec que és veritat, és a dir, no puc assegurar que tot poder generi una superabundància. Una superabundància, ho dic com un complement obsè, és a dir, com algo dolent inherent al poder que no tingui males intencions, és a dir, el poder es crea per, diguéssim, ordenar una societat, fer prevalir la justícia, un estat de dret, unes condicions, una vida digna, entre cometes, no? Jo crec que tota institució governamental o organització ha de tenir una superabundància, i no perquè ho sàpiga al 100% segur, sinó perquè no puc imaginar-me en el meu cap cas en el que digui no, aquesta estructura de poder no ha tingut mai una superabundància, no ha tingut mai un fer allò que intentava combatre.
Bueno, sí, és una mica el que dèiem, no? Jo, centrant-nos molt en els sistemes polítics occidentals, en democràcies, en repúbliques i en tipus de governament de governs així, és sí que coincideixo amb tu en l'opinió de que no pot existir un estil de govern així sense aquest abús, no? Que representa que no es veu,
això,
però que hi és.
El poder sempre genera abús, això és el que manté Zizek, i el que a mi em sembla que si no és necessari, si no és condició necessària, sempre m'hi he trobat. Llavors em porta en el mateix lloc les dues coses, m'entens? Caral, Mònica, alguna intervenció? No?
No.
Roger?
A veure, clar, jo et podria dir... Jo trobo formes de govern on no hi haurien aquests abusos, no? Perquè ja vindrien donats pel mateix poder, o sigui, ja no seria algú que representa que no hi hauria de ser.
Com
saps,
per
mantenir-se, com per exemple una dictadura. Una dictadura.
No, clar, evidentment.
Clar, vull dir, hi ha
sí,
tipus de
dir,
govern.
No és que sigui una superabundància.
Sí.
És clar, clar,
clar.
Ella mateixa és la superabundància.
Clar, com que ja està normalitzat dins aquesta forma
clar,
de govern, ja no existeix
això. Això, diguéssim, ho llegim des del marc de soc, diguéssim, oprimit, entre cometes, o em sento a favor dels oprimits, i vull trobar formes per intentar lidiar amb el poder que siguin funcionals. És a dir, sabem que des d'una democràcia, evidentment, des d'una democràcia, des d'una societat d'Occident que tant Zizek, diguéssim, que és eslové, com Foucault, que era francès, es trobaven en aquest marc.
Mm-hmm.
Com combats el poder? Clar, Foucault diu, mira, jo allà on surti un policia li fotré garrot. O allà on em facin alguna cosa que em molesta em manifestaré. I és que et dius, sí, això està bé, però podríem mirar-nos-ho més a fons, no? Perquè si en l'últim segle hi han hagut tants atonyinaments, per dir-ho així, tanta revolta, i al final mireu com estem a nivell de poder i qui governa quins països, no? Diguéssim que si en la dècada dels 90 podies anar des d'Espanya fins a Finlàndia passant per països governats per la socialdemocràcia, avui l'únic país que queda governat per la socialdemocràcia és França, i diria que li queden els dies comptats, i també perquè té una tradició socialdemòcrata molt gran,
molt.
França.
Sí.
Clar. Llavors, què hem fet malament o què? No? Quines noves formes, perquè si Foucault, diguéssim, hagués estat en lo cert, nosaltres ens hem anat manifestant, diguéssim, hem anat fent vagues generals, tot això ha anat passant. Per què no s'han aconseguit les coses que es pretenien aconseguir? Per què les coses han seguit anant endarrere i no endavant? Per què hem arribat a una crisi, un sistema financer? Perquè la distribució de la renta s'ha disparat de rics a pobres, és a dir, la diferència entre rics i pobres cada any és més gran. És a dir, no és que la crisi tots perdem diners, no, perquè el senyor Zara ha guanyat diners i jo n'he perdut, per exemple, per dir-ho així. Banalment, la gent de peu n'ha perdut, però les empreses no, les empreses n'han guanyat, i n'han guanyat molts, és a dir, els diners són els que són i es redistribueixen. Si nosaltres en tenim menys, ells en tenen més.
Sí, sí.
Llavors, què ha passat i com podem aprendre d'errors, diguéssim, perquè si la tesi de Foucault no ha funcionat i s'ha portat a terme a Espanya i s'ha portat a terme a altres països i tal, doncs Zizek diu, estem en un atolladero, intentem sortir-ne.
Sí, no, una mica amb el mètode de Foucault el que aconsegueixes és com un cercle viciós, no? Entre poder i
sí,
aquesta
poder,
resistència al poder.
Sí, poder-resistència, però mai la resistència supera el poder, i llavors sempre estem en la infinita lluita de classes.
Clar.
Però aquí m'agradaria afegir que si no hi ha un mínim de resistència i no es prenen... si no es fan depèn de quines accions, tampoc tenen en compte el ciutadà. A no ser que, per exemple, facis una manifestació molt multitudinària, no et faran cas. No sortiràs ni els mitjans de comunicació.
Clar, sí. De fet, és aquesta tesi que no sé qui comentava ara mateix, no em ve el cap, però és allò, no? Si et deixen fer manifestacions és perquè no els importa. És...
Correcte.
Oi?
El que els importa ja t'ho tapen, ja. No t'ho posen a l'abast.
Sí, sí. Bueno, jo soc...
Tampoc és tan fàcil, fer una manifestació avui en dia. S'han de permisos, o sigui,
no,
per una
clar,
manifestació t'han de deixar.
Sí, sí, llavors ja és,
o sigui,
una cosa que si
et
deixen...
O sigui, és una cosa que et diuen davant,
sí.
Que és... Passa-t'ho bé.
És com un tràmit burocràtic més,
sí,
avui en dia, gairebé manifestar-te. Bueno, tallen els carrers, ja ho prevenen tot, desvien la circulació, ja està.
Sí,
i efectes,
ja venen els Mossos.
Efectes
ja no emprenyes. Així ja no emprenyes.
Sí, hi ha quatre disturbis allò, quatre pals i quatre grits.
És
i...
per donar-te una mica el dir... Tens una mica de poder per fer la manifestació, senta't complert, però
sí.
No arribaràs enlloc.
Tens veu per ser callat, eh?
Sí, exacte.
Sí, és greu. Bueno, jo, en aquest aspecte, Sí que defenso també algo que comentava el filòsof eslovè, que és, hem estat tot el segle passat lluitant i no ens ha anat bé, potser que ens prenguem un temps per pensar com lluitar en aquest segle nou.
Cert, i aquí una mica és on intervé la seva tesis, no? O sigui, la seva teòrica.
La seva obra, sí, sí.
Sí, de què necessita una societat que es troba dins aquest bucle, un incident que faci un cop d'atenció tan gran per amb dues parts
que ho giri tot.
Collons hagis de prendre un nou camí, no? Tant un com l'altre.
Hem de sortir d'una migueta d'aquest atolladero. Aquest atolladero que anomena Zizek i que realment jo penso que de debò ja estem, perquè fa molt temps que les coses...
I més ara, aquí.
Sí, sí.
I més
perquè
ara i aquí.
Superestancats.
Uf.
Sí, sí. Bueno, doncs passem, si voleu, a minut de conclusions i anem sí, finalitzant
sí.
El programa, perquè se'ns tira el temps a sobre, hi ha més gent que ha de gravar, oi?
Sí, sí, estan donant aquí pressió.
Sí, serà un pèl més curtet, però bueno, no patiu, el pròxim serà total, totalment l'hora, no, diguéssim?
I amb tot l'equip.
I amb tot l'equip, clar.
És l'interessant, sí. També.
I bueno, que aquesta vegada hi ven els nervis allò de la primera vegada per alguns i bueno, han sortit les coses el millor que s'ha pogut, oi? Bueno, passem a minuts de conclusions. Començo amb tu, Roger.
Vale, a veure, jo n'extrec de que ha exposat aquest problema, no?, aquesta tesi de com com solucionar aquesta resistència cap al poder o com atacar el poder d'una manera efectiva, no? Jo no estic ben ben d'acord en cap de les dues postures. Trobo que les dues tenen fallos. Vull dir, trobo que les dues es poden complementar.
Penso també que deixar totalment el poder resistència és un error. I penso també que la tesi, diguéssim, de Zizek que ha estat molt poc provada com per dir que pot ser
que pot
molt
funcionar,
eficaç.
Clar. S'hauria de comprovar, no? S'hauria de fer un experiment, aviam si realment funciona o buscar
altres
complementar formes, sí. aquesta tesi, no? Buscar alguna més que et doni més seguretat a l'hora de poder confrontar-te.
Jo no crec que sigui tan fàcil poder comprovar això. És molt fàcil dir, ens esperem un temps per reflexionar quan potser no tens una situació greu, però quan realment estàs en un moment crític, no crec que sigui tan fàcil no posar resistència i dir m'espero, miro totes les opcions...
És el cas que dèiem, que ho parlàvem ella i jo l'altre dia. En el cas de, per exemple, els negres a l'estat de Baltimore, on sabem que hi ha un abús policial molt gran del sector blanc cap al col·lectiu negre. Jo ara em poso per cas que maten a la meva dona o el meu pare. I me'l maten sense que hagi fet res. Ho heu vist tots milers d'imatges d'assassinats que n'hi ha un fotimil any que és escandalós la xifra de morts i negres i pallisses i són coses molt cantones, no, diguéssim. Tu et trobes en aquesta situació i què fas? Vas per la via de la sobreidentificació, diguéssim, al carril llarg, intentar canviar la cultura, etc, etc, o vas directament a... Perquè a més no sóc jo sol, sinó que al meu amic també li han matat a la dona i el tal, i ja en som molts i tots estem, perquè avui sóc jo però demà pot ser un altre, i què fas?
Llavors
passa el del toc de queda, que és el que diu Zizek també, oi? Que justifica que hi hagi tocs de queda, que hi hagi més violència i que el poder sigui més desenmascarat, però clar, no és fàcil, inclús tancar fronteres, perquè clar, els negres de tots els Estats Units estan anant cap allà, paf, i és difícil, és difícil.
A veure, jo crec que és molt relatiu i depenent d'una situació s'haurien de prendre unes mesures o unes altres, no?
Són coses que requereixen molt d'anàlisis per cada situació, és molt difícil.
No és el mateix manifestar-se que tenir la necessitat de realment manifestar-se per la independència com tenir la necessitat de menjar, de no tenir menjar ni casa, ni... Clar, és
clar, són situacions
molt diferents,
no, diguem-ne. Hi ha coses molt prioritàries i coses més
sí,
banals, diguem-ne, sí. Són lluites iguals, però...
I no hi ha una solució estàndard.
La supervivència sempre està per damunt d'altres coses, i clar, sempre en aquesta... Una teoria que ho englobi tot és com...
És molt per això justament el teu exemple és molt així, no? Vull dir, molt la supervivència, molt el... Clar, en aquest moment què fas, no? Com reacciones?
Tessitura. Quan ja no tens res a perdre...
Clar.
Sí, sí.
Caral, okay. El teu minut.
Meu minut, sencer. Jo només volia aportar que hem enfocat tot el rato com el poder en relació a l'Estat i que no hem mencionat que el poder també existeix com algú més quotidià en relacions personals. I respecte a les dues visions de Foucault i de Zizek, jo estic d'acord amb el Roger, que s'hauria de fer un matxembrat aquí, perquè els dos tenen errors i no es pot enfocar...
Que fa una soldadura, oi?
Exacte. Com a mort teòric em sembla correcta una, però és veritat que no és aplicable, però l'altra també depèn de quina situació em sembla superexagerada i no és viable, per tant, una barreja de les dues.
Requereix molt de temps per apel·lir, oi? Investigar.
Sí, exacte.
Bé, doncs el temps se'ns tira a sobre, ara ja sí, toca despedir el programa. Moltes gràcies als presents i moltes gràcies als oients, ha estat un plaer i ens veiem en el pròxim Retòrica parlant de història de la Segona Guerra Mundial.